Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Deu i 14 minuts del matí, segona hora d'aquest matí. Nosaltres, d'avui dilluns 24 de maig del 2010. Continuem donant voltes a la nostra habitual roda de portaveus, avui amb el portaveu del PSC i a la vegada una de les persones que ha viscut, diguem-ne, la transformació urbanística de Sitges abans, durant i actualment. Saludem Armand Paco, portaveu del PSC. Armand Paco, bon dia i bona hora. A partir de... Gairebé podem començar pel tema més d'actualitat. Hi ha alguna de les informacions o de les qüestions que s'hagi pogut comentar d'aquesta zona comercial que Armand Paco cregui que no responia a la veritat?
Sí, n'hi ha diverses.
Per exemple?
Primera de totes, nosaltres, Ajuntament, Institució, Administració i Regidor d'Urbanisme en concret, rebem una proposta per part de la propietat d'un sector que es diu Pla Parcial Urbanístic 6, la Bòbila 2, de 1,69 hectàrees. Per tant, cal indicar que la primera correcció s'ha de fer. El redactor del diari Vilanova, que va posar 69 hectàrees, no, és 1,69 hectàrees, per tant, 17.000 metres quadrats, és a dir, un camp de futbol pot arribar a 8-10.000, per tant, dos camps de futbol. I, com dic, la proposta ve de la propietat privada. La propietat privada fa, en el mes d'octubre, novembre de l'any passat, un primer anàlisi en el qual es troba davant d'un sector petit, en un lloc important de Sitges, perquè està a l'entrada d'una artèria que comunica amb l'autopista, en el qual, dintre dels usos del sector, cosa que vull remarcar, contempla doncs, l'ús comercial, l'ús d'oficines, l'ús administratiu i el residencial i una benzinera. I planteja que l'aprofitament que li dona el sector, aproximadament, i aquí tinc les xifres, 0,25 metres quadrats de sostre per metre quadrat de sol, és a dir, de l'ordre d'unes 20 habitatges, doncs, a més unifamiliars, en allò on estan no li veuen massa sortida. Tenint en compte que al voltant hi ha un sector de nova creació, que és Camí de Cal Antoniet, doncs hi ha, on hi ha una tipologia de vivendes, tant unifamiliar com plurifamiliar, i per tant competència directa d'aquest sector per un sector on diguem-ne l'habitatge és menys atractiu. Com a conseqüència d'això, doncs, es planteja per part de la propietat utilitzar els metres quadrats que té el sector, per tant no hi ha increment de metres quadrats, els mateixos que té el sector, que són aproximadament 4.225, que s'han de distribuir entre aquests usos i dedicar-los només a ús doncs, administratiu, comercial, etc. Quan el regidor n'és sabedor d'aquesta qüestió, a la reunió que vam tenir de comissió de seguiment del Pla General del mes de desembre ho posa de manifest a la comissió. Comissió que vull recordar està formada per tots els partits polítics, més representants de la societat civil, gremis, entre d'altres. I la comissió, amb bon criteri, diu, home, necessitem més informació, que es concreti una mica més la proposta cap a on podria anar. Aquesta petició va inclosa a més una altra, que és doncs, que la propera reunió sigui present el gremi de comerciants. I, evidentment, faltaria més que no hi pogués ser present.
Fem un parèntesi aquí. Creieu que seria bo que en les futures reunions o que el gremi de comerciants participés de la comissió de seguiment del Pla General?
A veure, diré dues coses. La primera, indirectament ja ho està. El gremi d'hostaleria i els sectors econòmics de la vila jo entenc que representen en part el gremi d'hostaleria, perquè està el gremi d'hoteleria, per tant, perdó, el gremi d'hostaleria i el gremi de comerciants, però bueno, és igual, no tenim inconvenient. Segona, la comissió de seguiment del Pla General l'únic que fa és, diguem-ne, vetllar pel correcte desenvolupament del POM i introduint els canvis que són necessaris com a conseqüència de la conjuntura econòmica en què ens anem trobant. Per tant, vull dir que hem fet ja 12 modificacions del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aprovat l'any 2006 i, a més, amb un consens bastant considerable en totes i cadascuna d'aquestes modificacions i, per tant, aquesta no n'era una excepció. Dit això, evidentment, no tinc inconvenient que el gremi de comerciant específicament hi sigui present. Però també s'ha de dir, insisteixo una vegada més, doncs, que la distribució de com va anir el comerç en relació al nostre municipi també està fixada en el Pla General. Però aquesta és un fet, lògicament, doncs, que calia posar en coneixement de la comissió. I així es va fer. Aleshores, el compromís del regidor és que la propietat presentés l'estudi més ampli possible que justifiqués precisament per què es volia utilitzar el sostre d'ús comercial només per a aquesta activitat. I en el mes de febrer, si no recordo malament, un arquitecte, prou conegut d'aquesta vila, juntament amb una altra persona especialitzada en temes comercials, presenten un informe que jo tinc aquí. Aquest informe s'ha lliurat a tot i cadascun dels membres de la comissió de seguiment i a més s'ha fet arribar al president del Gremi de Comerciants.
Mm-hmm. Aquest és l'informe que es va explicar, per dir-ho així, en aquesta reunió on estava present el president del Gremi de Comerciants.
Suposo. La segona, lògicament, i també vull destacar, estem confonent dues coses que estan molt properes una de l'altra però que no són el mateix. Una cosa és el planejament i una altra cosa és l'edificació. Aquí només estem parlant en aquests moments de modificar el planejament. Per tant, qualsevol proposta d'edificació sobre aquest planejament haurà de ser objecte d'una altra discussió, que no és precisament aquesta. Per tant, si hi ha dibuixos que ha presentat un arquitecte, si hi ha distribució de les zones que ha presentat un arquitecte, si hi ha un estudi comercial de la justificació del per què seria bo per Sitges, és un altre estadi, però no és aquest. Per tant, insisteixo, estem parlant de planejament, estem parlant de si els metres quadrats de sostre edificable que tenim en el sector, 4.225, els volem dedicar a tots els usos o només a un ús en exclusiva. Molt bé, a partir d'aquí, cadascun dels membres té aquesta informació a la seva disposició i el regidor l'únic que li cal és esperar quina és la manifestació que prenen cadascun dels membres en relació a aquest tema. Uh-huh. En el ben entès de que com a Partit Socialista pot considerar o podem considerar que la idea és atractiva, perquè ho dic? Doncs perquè entenem que dinamitza una part de Sitges, perquè a més permet el desenvolupament d'unes infraestructures que poden ser necessàries, segona perquè amplia el ventall comercial que en aquests moments tenim a la vila, etc, etc. Però també vaig dir que aquesta no és una decisió unipersonal en relació al regidor d'urbanisme o del partit polític majoritari en el govern. Sí que si no hi havia consens suficient o unanimitat suficient, evidentment, aquest tema l'aparcaria. Clar, després d'això, veure el que s'ha muntat, i permetem utilitzar aquesta expressió, em sembla exagerat. Perquè ni és una proposta del govern, ni s'ha aprovat inicialment, i en qualsevol cas jo el que m'hagués agradat és, primer, no sé l'opinió de la resta de forces polítiques encara. No sé si els sembla bé, malament o regular. Segona, hi ha una part, i permeti'm que no li doni noms i cognoms dels membres d'aquesta comissió que estaven d'acord en poder entomar una modificació d'aquestes característiques.
Aturem-nos un moment aquí. Si no voleu, no cal. Però en aquella reunió en què es va presentar aquest projecte i on hi havia el president de la Federació de Comerciants i Empresaris, alguns dels membres presents en aquella reunió van mostrar, diguem-ne, el seu posicionament favorable
o una certa predisposició. Això podria resultar adequat, sí. Què més vull dir? A més, en qualsevol cas, independentment de que hi hagués la majoria suficient, necessària dintre del consistori per tirar endavant aquesta modificació puntual del planejament, encara no sabem quin seria l'opinió de la Generalitat de Catalunya. Per tant, membre molt important a l'hora de tramitar qualsevol modificació del planejament de Sitges. El planejament sempre és d'iniciativa pública, mai és d'iniciativa privada, per tant és una proposta que fa la propietat que pot acceptar o no l'Ajuntament i que no té obligació d'acceptar-la perquè a més el pla general està aprovat com està aprovat. Bé, a la vista de com han anat els resultats, home, jo m'hagués agradat també que algun partit polític s'hagués estalviat segons quines crítiques. I vaig molt concret dir d'aquest govern que està intentant amb aquesta operació eixugar deute municipal i que a més ho fa en contra dels comerciants, penso, primer, que és mentida, i segona, que és utilitzar políticament una qüestió i una situació que no passarà més enllà. Clar, si es pensa algú que urbanísticament resolem algun problema econòmic de l'Ajuntament, s'està equivocant. I la segona, vull recordar que aquest govern ha fet inversions per més de 12 milions d'euros a la bienalització del casc antic de Sitges, precisament, per millorar el comerç local, per millorar sobretot l'accessibilitat de la ciutadania, però que té una mesura molt relacionada amb la millora i la qualitat del comerç local. Per tant, home, segons quines crítiques m'hagués agradat que se l'haguessin estalviat, a més, quan han estat presents a totes i cadascuna les dues discussions que s'han tingut sobre la qüestió.
Dues qüestions a partir d'aquí. Una d'elles ens reformulava el regidor d'Iniciativa per Catalunya, Gavi Serrano, fent referència que si no el seu dia el Pla General, per exemple, no hagués considerat aquest pla parcial com a zona residencial, sinó com a zona comercial. En el seu dia potser els propietaris doncs haguessin fet pressió per dir no, no, volem zona residencial, perquè aleshores diguem-ne, les vivendes eren més negoci que no pas ara. Li costava d'entendre en aquest sentit a Gavi Serrano el fet de dir, bueno, si les coses haguessin anat a l'inrevés, aleshores ara potser no tindríem la daga al damunt de dir, ara ho canviem, però bueno, entenem que això té part de raó.
Sí, jo entenc els arguments que es donen, però la meva, jo crec que l'obligació de tot polític, i en el cas de l'urbanisme, és primer estar atent als canvis i a les modificacions, i estem en un procés, en uns moments de canvis molt substancials, en els quals no té sentit construir vivendes si no es venen. Suposo que amb això coincidirem. És a dir, és absurd incrementar el parc d'habitatge si resulta que no té sortida en el mercat. La segona, l'altra obligació que tenim els polítics...
Ara, és una paradoxa, però, perquè fa 10 anys es venien vivendes, el que passa és que potser no s'evitaven, però
es venien.
I ara resulta que el problema és que no es venen, ja no parlem de si s'eviten o no s'eviten.
Ara hi ha un determinat tipus de vivenda que sí continua tenint sortida en el mercat, que és l'habitatge que està subvencionat, l'habitatge de vivenda de protecció oficial, de protecció a preu concertat, és a dir, aquell que fins i tot té un preu assequible i a més té un finançament per part d'una entitat financera. Però evidentment, davant d'això, nosaltres hem d'intentar, o hem d'estar atents a veure quines coses podem fer per millorar el nostre municipi, en primer lloc i sobretot perquè l'economia continuï movent-se. No? I en aquest cas això és una oportunitat. No dic que es perdi, sinó que de moment no la utilitzarem. La segona, home, en el lloc on està, segurament, i vull centrar-me en l'estudi que s'ha fet, és bastant adequat que hi hagi un nucli de concentració d'activitat comercial en allà. Per què ho dic? I també ho vaig explicar. Home, tenim la Bòbila per un costat, el Sotafundac, a més amb un procés avançat. Tenim Vallpineda, tenim la Madriguera, tenim una part del pla parcel urbanístic 1, el més gran de Sitges, més de 80 hectàrees, tocant davant mateix. Tenim Camí de Calantoniet, Parc Camí de la Fita. Home, si en algun lloc en el qual es preveu que aquí pugui haver-hi una major activitat comercial, és precisament aquest, no quedant-nos amb 800 metres quadrats, que segurament és el que es podria fer si no modifiquessin el planejament. Però bueno, el poble de Sitges sobirà, sempre ho hem dit, i si no hi ha unanimitat ni consens, evidentment deixarem les coses com estan.
Més reflexions, però, tenint en compte que d'alguna forma la demanda és la mateixa, per què no han tingut èxit els baixos a la zona de la Plana Est o a la zona de Campell?
Doncs jo entenc perquè encara és un nucli que li falta consolidació, li falten habitants. La segona, el preu. Evidentment, no sé quin preu venen, però segurament no deu ser massa barat. Però la més important és que, lògicament, tenim algunes promocions de pisos fetes, acabades, però l'ocupació dels mateixos és molt baixa. Per tant, diguem-ne que no és un sector que sigui apte en aquests moments per ser ocupat pel comerç. En el futur serà? Jo entenc que sí, és a dir, no només la Plana és en el que en aquests moments s'està desenvolupant, sinó sobretot tot el sector del voltant, que és les famoses Santes Bàrbara, Esies i la Plana Oest.
Enteneu, però, que aquesta proposta responia a un model de comerç que està canviant també? El d'una superfície al qual s'hi accedeix d'una determinada manera, es compra d'una determinada manera. Tot es fa, diguem-ne, d'una forma bastant diferent del que s'acostuma a parlar a l'entorn del comerç tradicional.
A veure, és una visió molt particular, i després d'haver escoltat persones i gent que s'hi dedica al món comercial i a les trames urbanes comercials i demés, no? Que ara també jo puc entendre doncs la por que té el comerciant a que hi hagi més competència. Entenc que en moments de crisi en el qual tothom està ajustant molt les vendes, els marges de beneficis són molt petits, tenir més competència es pot entendre com una agressió, com un greuge, no pas com un benefici. No? Però aquí s'ha de posar de manifest dues coses primer, que jo crec que són importants. La primera, jo crec que el tipus de comerç en el qual es dedica l'estudi de possible implantació aquí és totalment diferent del comerç tradicional i el que tenim col·locat al casc antic de Sitges. Bueno, com a mínim això penso. I la segona és que és una oportunitat també pel mateix comerç. Per què? Perquè tenim, diguem, un nucli d'expansió dintre del poble de Sitges que pot ser ocupat o hauria de ser ocupat no pels de fora, sinó pels d'aquí. És a dir, que hi hagués diversitat de comerciants en diferents punts de la vila de Sitges, això seria bo i a més serviria doncs, per anivellar aquells sectors o aquelles zones dels Sitges que van millor amb una determinada crisi o van pitjor amb una determinada crisi. És a dir, no tenir un monocultiu comercial. Ara bé, No sabem el que passarà, ja li puc dir, no sabem el que passarà. No sabem si és la decisió encertada i resulta que d'aquí 2 anys aquest sector amb vivenda unifamiliar és el que està buscant la gent i no és el que està cercant ara, no? Però en qualsevol cas, insisteixo, jo crec que s'ha posat la por al cos de manera precipitada, en qualsevol cas. De manera precipitada, perquè l'únic que estem dient és que hi ha una proposta que s'ha posat a estudi i consideració. I no hi ha res més que això. Evidentment, el Partit Socialista no té majoria en el govern municipal. Necessita un altre soci de govern que, a més, pel que vostè manifesta, no hi està d'acord amb la proposta.
Que almenys és el que va dir aquí.
Haurien de buscar algun partit de l'oposició municipal. Mm-hmm. Com que encara no sé si els sembla bé regular-ho malament,
en cas que malgrat inicialment... Qui no em feia massa mala cara en el seu dia en aquesta taula, ho assenyalava també que era una bona oportunitat, era Ramon Artigas, del Partit Popular, que em sembla que ell mateix ens va comentar que en la reunió de la comissió ell es va expressar d'una forma, diguem-ne, favorable, o que no ho veia amb mals ulls. Correcte. I no entenia que això fos una competència tan directa ni un projecte tan ambiciós.
Nosaltres mirem aquí, doncs, evidentment... vetllant sempre per la protecció del comerç local, però aquesta protecció té uns límits, és a dir, acabem d'aprovar una directiva europea que ha transposat a l'ordenament jurídic espanyol al govern de l'Estat el mes de desembre, en la qual hi ha llibertat d'establiment a tota la Unió Europea, i per tant l'està dient als ajuntaments i als municipis que menys paperassa, menys burocràcia i més facilitats per obrir comerços. La segona és, jo el que intento, o l'Ajuntament o qualsevol ajuntament, per no personalitzar, és que hi hagi la major diversitat possible de comerç, perquè això afavoreix el consumidor. Per tant, la diferència on està? A la qualitat, en el preu, en l'atenció, en molts altres factors, que no només, bueno, obro una botiga aquí i aquests en treuran les possibilitats del meu negoci. No, jo crec que no és així. Però ja li dic una vegada més, no farem un casus belli d'això. No, farem un casus belli, és a dir, l'Ajuntament en aquest cas i el govern no serà tan estúpid, si em permet l'expressió, de tirar endavant una modificació de planejament que està en contra de tothom.
Mm-hmm. No, en qualsevol cas sí que segurament ens podeu fer una reflexió. Ara ha passat això, que en el futur hi ha altres llocs de Sitges on es poden establir superfícies d'aquest tipus?
Ens queden, no. La veritat no? És que la quantitat de sostre per a establiments comercials està molt delimitat en el planejament. Això ja ho hem explicat abastament. Ara tenim la construcció d'un petit centre comercial a la zona d'Aiguadols. Sí. D'acord?
El que està al costat de la caserna dels Mossos d'Esquadra.
Correcte. I ens quedarà la zona del pla parcial urbanístic, que ja veurem com es desenvolupa, però aquí el comerç està plantejat sobretot en planta baixa. No hi ha, diguem-ne, un nucli comercial, o sigui, separat de la vivenda. Cal dir que a la Bòbila 2 no hi ha altra manera de posar el comerç que no sigui separat de la vivenda, perquè com que les vivendes són unifamiliars, la planta baixa
està clar, no que la família ha de viure, o ha de perdre el cotxe. D'acord.
Per tant, independentment de que això no es faci, veuran que si algun dia es desenvolupa això, hi haurà un petit nucli comercial, un centre comercial. És a dir, és que s'ha utilitzat la paraula centre comercial per parlar
ara anàvem per
de
aquí.
Modificar a l'ús.
Necessitem comercial. Una explicació pràctica i didàctica, sí, sobre centre comercial, zona comercial, gran superfície comercial...
Miri, intentaré ser el més senzill possible, el més entenedor possible. Nosaltres tenim competència per fer o muntar zones comercials, és a dir, espais de comerç de fins a 800 metres quadrats que no tenen la consideració de ser més enllà d'un supermercat.
D'acord.
D'acord? A partir d'aquí ja necessitem autorització de la Generalitat de Catalunya i la confecció d'un document que es diu on estan les trames comercials de la vila.
És
què
a dir,
passa?
Qualsevol establiment que es vulgui instal·lar a Sitges amb una superfície superior als 800 metres quadrats necessita l'autorització de la Generalitat, correcte, a més de l'Ajuntament, està clar.
I a més la declaració prèvia de que està en un nucli de trama urbana consolidada. És a dir, que hi ha suficient potencial de vivenda per no instal·lar el centre comercial a l'ús a la fora de les ciutats en 4.000 metres quadrats.
D'acord, perquè tothom ens entengui, 800 metres quadrats és inferior a Mercadona?
Ostres, doncs ara m'agafeu. Mercadona jo crec que es desenvolupa amb una superfície semblant.
És semblant, sí, això? Semblant, d'acord. Sí, per tenir les mides més o menys a mà.
Els supermercats que tenim, diguem, instal·lats al poble de Sitges, bàsicament no superen aquestes dimensions. I el que es posarà ara és igual que aquest.
D'acord.
Per tant, a partir d'aquí, no fem un centre comercial. Un centre comercial va més enllà. D'una zona comercial. És un establiment amb molts metres quadrats, amb més metres quadrats de 800. I, lògicament, aquest tipus d'instal·lacions mereixen, com els dic, el vistiplau de la Generalitat de Catalunya, precisament per poder-se posar. El que fa el planejament, o la proposta que es feia en el planejament, no era fer un centre comercial, era incrementar els metres quadrats per a ús comercial. que aquest ús comercial, insisteixo, es pot traduir en un supermercat, però es pot traduir en una zona de restaurants, es pot traduir en una zona de botigues, de roba, es pot traduir en una part d'oficines, es pot traduir en una part de serveis mèdics, un odontòleg, una persona especialista en no sé qui. Per tant, és això. Però, primer de tot, s'ha de modificar el planejament. I després ja parlarem de què posem i com ho posem. Però, evidentment, aquesta segona part ja no hi arribarem.
D'acord, però en qualsevol cas el planejament és fàcilment modificable, legalment modificable? No,
fàcil,
sí?
Fàcil
Vinga,
no ho és.
Matisos.
No, fàcil no fàcil. Ho és. Qualsevol modificació de planejament ens porta de 12 a 18 mesos.
D'acord.
Si totes les coses van bé. Uh-huh. Però, evidentment, precisament costa tant, entre cometes, perquè hi ha, sobretot, dos principis que s'han de tenir molt presents, és a dir, la informació pública i la possibilitat de que tothom digui el que considera sobre aquestes modificacions.
És a dir, d'alguna forma, és hipòtesi, perquè ara ja és un parlar per parlar, aquest projecte, diguem-ne, s'hagués pogut aprovar inicialment la modificació del Pla General per possibilitar la creació d'aquest pla d'usos comercials, però en el seu moment alguna al·legació també hagués pogut tombar.
També, o la mateixa Generalitat.
O la mateixa Generalitat.
Sí, sí. Per tant, insisteixo, és a dir, parlar jo crec que està bé, perquè parlant la gent s'hi entén. Intentant veure quines coses hem de canviar per ser més competitius i per afavorir el comerç local, per afavorir la ciutadania. És a dir, nosaltres volem un comerç de proximitat i de qualitat? Sí, no? Això sembla que ho vol tothom. Bueno, aquest comerç de proximitat i de qualitat, evidentment, persones que estan col·locades a Campell i la Plana no el poden exercir. Per què? Perquè no tenen una sola botiga. Per tant, què intentem amb el planejament? Doncs posar-hi aquests serveis que la gent necessita de manera immediata i que sobretot estalvia la mobilitat obligada, tenir que agafar un cotxe per anar a comprar una barrada.
Si els botiguers s'han mostrat neguitosos, enteneu que també s'hi han mostrat o d'una forma tan unànim el seu posicionament perquè tampoc no han sabut gran cosa de tot plegat?
Home, doncs hem intentat explicar-ho. Hem tingut dues reunions, les reunions a més s'han fet amb informació. Jo crec que la informació ha espantat més que no pas ha informat, també ho haig de dir així, com a mínim és la impressió que jo en trec, perquè els documents no els fa l'Ajuntament, el document l'ha fet l'empresa privada, la iniciativa privada, la propietat privada, i jo crec que han desinformat més que han informat. Puc entendre que en els moments que estem entenguin que això és una agressió al seu comerç i per tant el neguit sigui més important. No sé quina informació més s'havia de donar. Home, jo m'hagués agradat trobar-me més sovint amb el president del gremi i que les dubtes que tingués sobre el document les poguéssim resoldre de manera conjunta. I al final, si la decisió és que no, doncs és que no. Però sobretot no arribar a l'estadi, és la meva opinió, de muntar una assemblea multitudinària i començar, o com a mínim això m'ha arribat, recollir signatures no al centre comercial. De qui està parlant d'un centre comercial? No està parlant ningú d'un centre comercial. Ara, jo estic obert, lògicament, i el consistori, i l'alcalde, i així ho ha fet saber el president del gremi, de que en parlarem i en parlem tantes vegades com vulgui. Si vol formar part de la Comissió de Seguiment del Pla General, cap problema, ens al contrari. Ens ajudarà precisament, segurament, a estalviar-nos mals entesos.
No sé si a títol personal o en qualitat de regidor, aquesta era una bona proposta?
Sí, jo crec que sí. Home, la meva obligació és intentar que l'economia local doncs pateixi el menys possible dintre de la conjuntura econòmica en la que estem. És a dir, això crea ocupació? Sí. En el moment que es fa i després. Això millora les infraestructures de Sitges? Sí. Això es dona serveis que no tenim? Sí. Per tant, vostè entendrà que com a mínim la meva opinió, si serveix per alguna cosa, sigui veure les bondats que té el projecte i remoure les dificultats. Però també li dic, si aquest és un projecte que no és volgut, doncs evidentment ens haurem d'esperar o haurem de buscar un projecte que sigui possible i que la gent sí que el vulgui. Perquè, insisteixo, els usos dintre del sector existeixen. Evidentment no la quantitat que volia la propietat privada.
Creieu que això serà una qüestió d'anys? De deixar passar una mica el temps? Si sí. Algun dia o altre...
A veure, això tampoc és immediat,
perquè... No, ja. Si res és immediat, no?
Si ens fiquem a la modificació del planejament, ja li dic, 18 mesos no ens els treu ningú, i després... fes el projecte d'urbanització i aprova'l, i la compensació i el projecte d'edificació, és a dir, segurament d'aquí 5 o 6 anys començarem a veure alguna cosa a l'horitzó.
Passem pàgina, però seguim amb el fil. Això pot haver fet mal, però farà més mal al cadastre?
Per què? No, el cadastre, a veure, el cadastre jo crec que és una situació que han d'afrontar tots els municipis. Primer, perquè legalment està previst que el Ministeri d'Economia i Hisenda doncs actualitzi el valor de les coses i de les coses a més que tenen un propietari. Segona, el cadastre serveix per revaloritzar, fixi's bé el que dic, la propietat privada. Perquè si vostè mira el seu rebut de l'IBI, jo miro el meu, posa 36.000. És a dir, la meva, casa meva val 36.000 euros. La pregunta és, vostè creu que casa meva val 36.000 euros? Així, a bote pronto, que dirien els castellans, diuen, home, no sembla, no? Un pis de 70 metres quadrats, a Sitges, amb una antiguitat de 20-30 anys, home, es podria demanar una mica més de 36.000 euros. Doncs, si tots som conscients de que les coses no valen allò que diu el rebut, home, el que hem de fer és ni passar-nos, però el que hem de fer, tampoc hem de deixar de fer, és adaptar o ajustar aquest rebut a una nova realitat.
Ve en un mal moment, això? I us ho pregunto perquè és tan obvi com aquesta qüestió assenyalar que difícilment trobarem un polític que li vingui de gust parlar d'aquestes coses
sempre,
i explicar-les.
Sempre és mal moment, jo crec, per aquestes coses. No? Vull dir, segurament, si s'hagués fet abans, diríem, bueno, amb aquest afany recaptador que té el consistori, amb el preu que estan les vivendes, ara ho volen posar a preu de mercat. És que és complicat. És a dir, si la revisió es fa en el moment en el qual la propietat té més valor, algú podria pensar que l'administració local tingués la tentació de posar-la al valor màxim. Molt bé, si ho fas en temps de crisi, com estem ara, dia, veus, tu, a sobre que estem aquí patint, ara volen pujar-nos els impostos. Però és que s'ha de fer, i he explicat pels motius pels quals jo crec que s'ha de fer. Primera, les nostres fonts d'ingressos, els ingressos municipals més importants, venen de l'IBI. Quan resulta que l'Estat ens vol retallar als ajuntaments 1.200 milions d'euros. Clar, arribarà un moment que la gent voldrà demanar serveis i li tindrien que dir, bueno, però sí, però com els paguem? No? Per tant, evidentment, no agrada a ningú. Segona, jo crec que Sitges li toca, vull dir, ha passat des de l'any 94 que això es va fer, que en algun moment s'hauria de fer. Si l'Ajuntament de manera voluntària no vol entomar...
No, un any anterior a eleccions, també.
Si l'Ajuntament però... no, de manera voluntària no ho vol fer, el Ministeri d'Economia i Hisenda li farà, perquè es fa d'ofici, i jo crec que el que hem de fer és consensuar tots on hem d'arribar amb aquesta revisió. Una revisió que, a més, trigarà a fer-se perquè el procés és complicat. És a dir, Sitges en aquests moments, fixi's vostè, té encara algunes realitats que no són les que veiem. Té encara finques que estan qualificades com a solar, que estan edificades. I a mi em sembla que això va en detriment de tots, perquè hi ha algú que s'intenta escapolir de lo que li toca, que és contribuir a la despesa del seu municipi. Per tant, no agrada a ningú, si no ho fem nosaltres, ens ho faran, i a més, pensem que és una mesura dintre de moltes d'altres que ens ha d'ajudar a millorar els nostres ingressos.
Hi ha alguna forma fàcil d'explicar com es fa això?
La forma fàcil
quan
és
veieu
que...
el preu de referència que s'agafa, sí, per exemple, d'una finca...
El preu de referència es fa un estudi de mercat, d'acord de la zona, es fa amb un vol aeri, diguem-ne que es classifiquen totes i cadascuna de les finques,
d'acord,
s'enumeren, es veuen si estan ocupades, si no estan ocupades, i una vegada fet això, s'agafa el valor cadastral, doncs, amb una referència del preu de la vivenda, el preu de mercat i la realitat que tens.
D'acord.
I amb això es va ponderant. I a partir d'aquí...
És a dir, en base a tres valors es fa una mitjana.
I a partir d'aquí hi ha una part de l'aplicació d'aquest valor que depèn de l'administració local i altra que depèn de l'administració de l'Estat, que és la variació amb la que juguen els ajuntaments a l'hora d'incrementar el valor de l'IBI o els impostos sobre l'IBI. No?
Pujarà molt això, no?
No ho sabem.
Us ho intuïu?
No, pujarà més del que tenim. El doble no ho crec, sincerament no ho crec, no ho farem. És a dir, nosaltres intentarem que la puja sigui raonable i a més que sigui una puja que ens permeti anar assolint l'objectiu d'ingrés econòmic en uns quants anys. Això ja li puc garantir. Però necessitem fer-ho. És a dir, el que no s'entén és que Sitges sigui de les tres poblacions de l'Estat espanyol més cares en relació al seu preu de l'habitatge i que hi hagi preus d'IBI amb valors cadastrals de 36, 34, 38, 40 mil euros. Això no és possible.
Amb matisos, els que vulgueu, aquells que poden creure que no es proposaria ara des de l'Ajuntament aquesta revisió del cadastre si les xifres municipals estiguessin millor?
Sí, segurament això deu servir, però serveix parcialment. És a dir, aquest regidor ho va explicar en el debat dels pressupostos del pla de sanejament. Algun alcalde també ho va dir, diu, hacemos lo que debemos y debemos lo que hacemos, i arriba un moment que les administracions locals no poden suportar més càrrega financera, és a dir, no es poden endeutar més a costa de no repercutir el cost dels serveis en els ciutadans. Es pot dir de moltes maneres, però no sé una altra perquè la gent m'entengui. I durant molts anys nosaltres hem deixat de percebre el cost que tenen les coses. Si l'Ajuntament la gestió dels residus municipals li costa més de 6 milions d'euros i no en cobrem un sol euro per la mateixa, estem fent el que no toca. I això ho pots aguantar quan hi ha una certa bonança econòmica, quan hi ha d'altres ingressos que et permeten, diguem-ne, aixugar aquesta xifra, i quan a més la línia de crèdit està més o menys oberta i els bancs de manera fàcil doncs et deixen perquè saps que els hi tornaràs. Sitges té un fet diferencial que també vaig explicar, que són els 40.000 habitants, de fet, sobre els 30.000 que no arribem de dret. I això també ho hem de pagar. I Sitges té el fet diferencial d'estar al costat d'una població important com Barcelona i d'una àrea metropolitana de 4 milions, que ràpidament vol dir que en temporada d'estiu se'ns col·loquen 80.000 persones aquí. I com deia un titular que hem llegit vostè i jo aquest dematí, a la platja,
que és gratis,
pues la platja costa 1.200.000 euros mantenir-la. Clar, si al final vostè fa les comptes, evidentment que la nostra gestió econòmica tampoc vull dir que sigui immaculada, també ens equivoquem, al final necessitem ingressos o gastar menys, que són les dues fórmules que s'utilitzen.
Ara ens hi ficarem aquí, perquè en el fons estem parlant amb la primera persona que ens va dir que entenia que un dia o altre la taxa d'escombraries s'hauria de nou de segregar de l'IBI. Ens ho veu dir, ara no s'hi fa pas quan, però nosaltres ho sembla, no, i era el primer que ho comentava. L'Ajuntament ha fet pel que ha tingut, o ha fet més?
Ha fet més, certament.
I entrat en situació de risc per fer més.
Bueno, tots els ajuntaments, a dir, dels 8.000 ajuntaments d'Espanya, si no recordo malament, hi ha 3.500 que estan en una situació igual o pitjor que nosaltres, hi ha altres 3.000.
Ah, no sé si és un consol, això.
No, allò que deien els castellans, ja ho sap vostè, no? 3.000, que ni fred ni calor, i hi ha d'altres que fins i tot estan molt bé, no? Però sí, hem fet més del que podíem fer, certament. És a dir, vostè i qualsevol ciutadà ha vist el procés de transformació que ha patit aquesta vila en els darrers 7 anys.
Si féssiu ara una mica de mirada enrere, trobaríeu alguna cosa, o dues o tres, que penséssiu, això...
Sí, certament hi ha decisions...
Això no
hagués
fet, no hagués fet falta i...
L'alcalde ho va explicar molt bé. Públicament ho ha dit i ens ha dit privadament. Dic, jo soc responsable de les decisions que prenc. Faltaria més. Però no tot el que ens han sortit malament al final ha sigut perquè no s'hagués de fer. Què vull dir? És a dir, hi ha situacions a les quals t'hi enfrontes i has de prendre decisions. Després el temps et donarà o trobarà raons, però bàsicament no és un problema de que hagi estat desencertat bona part de les decisions que s'han pres. Jo crec que s'havien de prendre. Ara, segurament que una vegada presa la decisió hi ha matisos de la mateixa, és a dir, despeses sobre la mateixa que segurament s'haurien d'haver fet d'una altra manera. Nosaltres hem explicat moltes vegades que hem fet una forta inversió sobretot en l'espai urbà de Sitges i les transformacions urbanístiques, de manera directa unes, però de manera indirecta unes altres, perquè també ho hem explicat, no tot el que s'ha fet ha sortit de l'Ajuntament, sinó també ha sortit de la iniciativa privada. I segurament, si un hagués sigut més previsor de que les coses anirien més malament, en lloc de demanar 6 milions per fer no sé què, potser haguessis demanat la meitat. És aquesta, possiblement, l'errada que ens es pot atribuir. Ara bé, que s'havia de fer, tothom estava d'acord. Fixi's vostè que els primers 4 anys de govern socialista, encara amb menys majoria que la que tenim ara, per tant, formaven coalició, el 80% de les decisions que han representat inversions han estat preses gairebé per unanimitat o per majoria. I aquí vull reconèixer doncs l'explicació que en seu plenària, quan van passar el pressupost, van fer sobretot el grup d'Esquerra Republicana i el d'Acció per Sitges. És que nosaltres som també corresponsables perquè la decisió de comprar el Palau del Rimoro o d'invertir 3 milions d'euros perquè les inundacions no fossin tals, també la van prendre nosaltres.
Fem marxa enrere en el temps. Éreu més negociadors ara que abans?
No.
O no? Sempre, o abans que ara?
Sempre, no, sempre
ho heu estat?
Negociadors. El que passa és que la dinàmica no, però la situació és molt diferent. És a dir, ara, diguem-ne, tenim un soci i abans en tenien 3. Vostè entendrà que els socis que no formen part del govern ara, al no ser govern, siguin també oposició i per tant se'ns tilli, a mi m'han tillat de ser a vegades una mica maleducat amb algun membre de l'oposició, però se'ns tilla de que no volem negociar. Intentem negociar tot, però no hem de confondre una cosa molt important, i és que a mi o a nosaltres la ciutadania ens ha triat per governar, per tant haig d'aplicar el meu programa de govern, perquè si aplico el programa de govern de l'oposició, la gent que m'ha votat em dirà, escolti, jo no l'he votat perquè faci el que diu aquest senyor que no l'he votat, l'he votat a vostè perquè faci el que vostè va dir que faria. Per tant, també vaig dir que s'entengui les regles de joc democràtic, que la democràcia és majoria, contra la minoria, és a dir, que la majoria guanya i per tant executa el seu programa de govern, i és molt difícil intentar aplicar el programa de govern de la minoria.
Deixeu-nos ser una mica dolent i agafar aquelles qüestions de peu de carrer. A la majoria li agrada el resultat final de la bienalització?
Jo dic que sí.
A la majoria li agrada el resultat final de la plaça de l'ermita de Sant Sebastià?
Oh, jo dic que sí.
A la majoria li agrada el projecte inicial dels museus?
Jo dic que sí. Jo dic que sí. Jo dic que sí. Jo m'hi trobo molta gent, eh? Segurament en alguns foros o davant d'algunes persones, allò que es diu, haig de dir el que haig de dir. Però jo no he trobat un enfrontament ni una radicalització.
Així molt vehement.
No, no. No, sincerament, si fos al contrari, també li diria, ja sap vostè que intento expressar-me amb
la màxima
sinceritat.
Però, sí.
No, al contrari, jo, a veure, a vegades és molt difícil valorar-nos a nosaltres mateixos. Ja sap que els sitgetans són molt crítics, moltíssim, més que ningú. I per tant, normalment un cerca l'opinió dels de fora. Perquè clar, si els d'aquí la tenim distorsionada pel que sigui... I jo l'opinió que tinc de gent de fora és, primer, quin canvi que ha fet Sitges? Quina diferència d'abans a ara? Quines coses més maques heu fet a les platges? Això a mi m'ho diuen. També em diuen, no es pot aparcar. També m'ho diuen. I jo els dic, sí que es pot aparcar, però més lluny. És un matit. Per tant, en relació a el que vostè m'ha preguntat, no tinc aquesta sensació, sincerament.
Després de les mesures de la setmana passada, teniu la sensació que el pressupost aprovat fa ben poc es tornarà a retallar d'alguna manera?
No, l'haurem d'ajustar, evidentment. I si hi ha lleis d'àmbit estatal que ens afecten, no sé com acabarà el tema dels funcionaris, perquè clar, el govern de l'Estat és un govern minoria. També ho vull recordar, perquè el senyor Zapatero l'està rebent per totes bandes, però ell propone. Ja veurem si troba les majories suficients per allò que proposa de reducció del deute i del dèficit públic és possible o no. Si al final resulta que sí, evidentment hi haurà una aprovació, que a més no sé si aquesta setmana passa pel Congrés dels Diputats, i després lògicament haurem d'entomar-ho tots plegats, la congelació en alguns casos, la rebaixa en uns altres, i veurem a quins sectors afecta, no?
Reflexió a l'entorn dels números, perquè fa dies la Federació de Convergència i Unió Sitges presentava tot un seguit de mesures que entenia que eren possibles aplicar per reconduir la qüestió econòmica del municipi sense necessitat de pujar els impostos, entre elles la dissolució de les societats municipals que exercien doble feina, que en tenia la federació, que exercien una feina paral·lela a la que es pot exercir des de departaments de l'Ajuntament. Us els vau mirar, creieu que hi ha alguna forma de reconduir això que no sigui pujant els impostos? No?
Sí. A veure, jo dic que les propostes són molt tèbies en primer lloc, i la segona jo crec que estan pensades més per donar un titular que per aprofundir o aprofundidores de la realitat que tenim a l'Ajuntament. És a dir, les societats municipals en un moment, en alguns casos poden anar, ser qüestionada la seva creació, però hem d'anar a realitats. La societat municipal que de manera més important està funcionant és Sitges Model 21. L'Agència de Disseny i Desenvolupament, que té una persona i un administratiu, l'Agència Sitges 2.0, que en principi està creada però no té despeses, i l'agència que gestiona els temes turístics de Sitges, són les quatre agències que té l'Ajuntament. Sobre aquestes quatre agències, l'Agència de Turisme de Sitges és una agència mixta, de capital públic i de capital privat, que a més està formada per gent que, aviam, si no la tenim col·locada aquí i l'hem d'utilitzar des del punt de vista de l'Ajuntament, l'haurem d'anar a buscar igual. I la societat o l'agència Sitges Model 21, en definitiva, està gestionant en aquests moments el centre i, segona, tot el tema dels aparcaments i una part dedicada a l'obra pública. Aquesta gent no la podem treure de l'Ajuntament perquè no la tenim tampoc. És que, clar, quan es diu que aquesta feina la poden fer altres persones que estan a l'Ajuntament, jo dic que no és cert. No és cert. És a dir, el departament o la regidoria o l'àrea de territori, medi ambient, espai urbà, ha perdut 7 persones en els últims 3 anys que han estat recol·locades en altres llocs o simplement han marxat d'altres ajuntaments o d'altres administracions o d'altres feines. Per tant, jo només tinc un arquitecte per fer el planejament de tota la vila de Sitges, un arquitecte per informar les llicències d'obra major.
Ara m'heu fet pensar en algú que volen, que no ho sabia, es queixava.
Què volen més que faci amb dues persones? Encarregar-me a més de què? És a dir, no és cert, és a dir, és cert que les llicències d'obra major han baixat, però hem trobat un increment de llicències d'obra menor i d'assabentats que no vulgui saber vostè.
És a dir, la gent, voleu dir cases noves no, reformes moltes.
Està trobant preus molt competitius, el sector de la construcció ha fet una baixada aproximada del 35% en quant als preus que estava demanant feia 2 anys, i la gent està aprofitant, doncs, per rehabilitar la casa, per fer-se el quarto de bany, la sala d'estar, la façana de l'edifici. Per tant, hi ha molta activitat, això també li haig de dir, administrativa relacionada amb aquests temes. I porto aquí les resolucions del regidor de l'últim mes, o sigui que no me les invento. I fem més de 300.
Sí, és un plec.
Clar, aleshores, molt bé, els trec d'aquí i aleshores què faig? Contracto dos arquitectes? Home, no és seriós això. Evidentment, la societat municipal en aquests moments, el centre de disseny, està donant beneficis després de 4 anys. Amb la gestió de la zona blava, dirà, ja, 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 no només amb la gestió de la zona blava, sinó amb la comercialització de l'espai, que aquesta, en aquest mes, a data d'avui, ha gestionat més de 250.000 euros d'ingressos. Per tant, què fem? Traiem la persona de manteniment, la que té el telèfon, la que ensenya al centre i al director i a la cap financera, 4 o 5 persones, i amb això resolem alguna cosa?
Li surt a compte a l'Ajuntament pagar un lloguer a Proinosa?
Si vol ocupar les naus, sí. Sí, en aquest moment sí, li surt a compte. És l'única manera, entenem, de dinamitzar allò. Segona, intentar tancar espais, intentar reduir despesa corrent en relació a manteniment d'espais i sobretot jo crec que necessita un pol d'atracció aquell edifici, i tenint una part de l'administració col·locada allà, penso que aconseguiríem dinamitzar la resta de metres quadrats que en tenim disponibles.
No pot sortir més cara la salsa que els cargols?
Bueno, diguem-ne que aquesta cassola ja ens ha sortit prou cara.
Ja,
I ara intentem...
Sembla que ens veiem a venir, que ens diríeu això, que aquesta cassola
sí,
és la més cara de la legislatura, aquesta cassola.
Home, jo crec que...
La cassola del Sitges Reference.
No ho sé.
Sí, jo, costa.
Sí, costa diners, sí, tenim una hipoteca d'uns 6 milions d'euros, 4 o 5 i escaig, que s'han de tornar, lògicament, amb una operació que ens ha agafat en el pitjor moment. Ara no es ven absolutament res i a més el sector de l'oficina està com està. Bueno, hem de fer un esforç, hem d'intentar primer concentrar una part dels serveis en allà, té aquestes avantatges que jo li he comentat, i segona, penso que servirà per revifar una mica l'edifici perquè la gent entengui que allà hi ha activitat, que és bo ser allà perquè hi ha un nucli molt important de l'Ajuntament posat, etcètera, etcètera.
No? Ens queden 4 minuts i en 4 minuts ens podeu explicar la història del mausoleu Pinto?
No sé què voleu més que us expliqui.
Home, així en poques paraules. Què ha passat amb aquest, panteó?
No sabia que era una qüestió d'interès públic, això.
No, home, va ser públic i notori en un ple municipal.
Jo em vaig sentir molt malament escoltant segons quines coses sobre el que s'havia fet en aquell panteó. I com vostè comprendrà, un té la pell acortida, però segons quines coses no les pot acceptar. I jo vaig intentar que aquesta qüestió no anés amb més, però ja li ben asseguro que hi havia algun regidor que estava capficat en aquesta història. Bé, al final la realitat és la que és i no la que alguns diuen. La realitat és, primer, que s'ha fet una restauració de dalt a baix d'una peça d'un panteó important. Segona, que encara estic esperant el catedràtic. Tercera, no es pot dir tan alegrament que això està llançat, que està tirat, que està en un racó, que les pedres queden 4, que tot és una burda imitació, que això... No. I jo, la veritat, no remouré més la qüestió. Vaig fer arribar un dossier explicat precisament per l'empresa que s'havia encarregat de la seva restauració, del seu desmuntatge, de la numeració de cada peça, de la neteja de cada peça, i certament les que estaven, no sé si hi havia un parell molt malmeses, van tenir que substituir per marbre, no? I ja està, i no li donem més voltes.
Oh, 10:57 ens servirà, però, aquesta qüestió per abordar-la una altra, mal que sigui d'una forma inicial. També dins el pla general saben que s'obria aquesta qüestió més o menys patrimonial per elaborar de nou el catàleg dels edificis patrimonials, etcètera, etcètera. Molts sitgetans encara ens pregunten sobre si els colors són ad libitum o no, o l'Ajuntament té alguna potestat davant els propietaris que vulguin canviar el color de la seva façana.
Dues coses. La primera de totes, en relació als edificis catalogats, sí, hi ha una carta de colors, hi ha una obligació de mantenir una determinada coloració de les façanes. Normalment és la que en els seus inicis tenia l'edifici. Sobre aquesta, evidentment, es poden acceptar matisos, de la mateixa manera que sobre un edifici catalogat en planta baixa, si tu fas una remunta que el millor és possible, tinguis que guardar una certa simetria entre la planta que aixeques de nou i la planta que ja conserves. La segona qüestió, nosaltres, que jo recordi, en els anys 90 sí que vam fer amb una empresa que es deia
Procolor,
exacte, una carta de colors
del carrer Major, si no recordo malament,
i de més carrers, del que es trobava habitualment en el casc antic en relació als colors. Bàsicament no eren colors blancs, sinó al contrari,
coses... uns verds pàl·lids, uns rosats, uns colors així.
Allò no va tenir carta de naturalesa, és a dir, no va ser incorporat com un element normatiu a l'hora de concedir una llicència d'obra. Diguem-ne que era una recomanació. Què pot fer la Comissió de Seguiment del Pla Especial de Patrimoni? Doncs si considera dient incorporar la carta de colors com a normativa. És a dir, vostè es podrà aplicar en aquesta façana aquests tres colors, quatre colors o amb aquest degradat.
D'acord, però hores d'ara no va més enllà d'un suggeriment, eh?
No va més enllà d'un suggeriment en els edificis que no són catalogats.
D'acord, i en els edificis catalogats sí que és
el color que toca.
El color que toca. Les 11 del matí, Armand Paco, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies.
Fins al proper, en 5 minuts tornem, Notícies en Connexió amb Ràdio, i a la tercera hora de programa, Roland Sierra. Aquesta qüestió de padrinar una vinya de l'hospital, els projectes per aquest any del centenari, en definitiva. Més coses en 5 minuts.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.